Harás Guler de lateral.
No, Guler obviamente no, va a ser difícil que juegue lateral, pero bueno, veremos, a ver, saldremos de dudas en breve, o sea, sí, porque sí, el Real Madrid tiene que afrontar partidos importantísimos ya.
Va, són les 8 i abusant de l'amabilitat, i espero que de la simpatia de l'Álvaro Benito, ha arribat el moment surrealista del tot costa d'avui, que consisteix en que...
És es que para eso vengo, en realidad. Vengo para hacer de jugador de Factor X, sí, y luego himno del Barça.
Un home amb sang blanca... però músic, és l'únic que tenim i per tant li farem confiança, valorarà quina li sembla millor de les tres aspirants a cançó del centenari del Barça, del 125 aniversari.
Sí, són els tres himnes finalistes, les lletres, recordem que són de socis aficionats al Barça, que ja ha passat un jurat a triar les tres lletres, llavors hi ha tres músics que l'han musicat, i després Josep Montero cantant Doques Grasses. I Alice, un dels millors productors que hi ha ara catalans, doncs el que han fet és produir la música de tots tres.
De fet, Elisa ens va donar en exclusiva aquí al Tot Costa amb la Sonia Oleart, que participaria d'aquest projecte. Mm.
Doncs bé, començarem pel primer. Escolteu bé. Si us plau, ment oberta, d'acord? No comencem a criticar abans d'escoltar. Deixem que soni una mica.
Serà bon segur.
Una mica, d'acord. L'escut al pit és el títol, l'autor de la lletra Xavier González Berga, el músic, l'ha musicat Carles Casas i els productors, ja ho he dit, Josep Montero i Alice, i sona l'escut al pit així.
Som el camí, la llum l'ocupant, batalles que hem vençut, batalles que hem lliurat, hem perdut i ens hem alçat, mai hem faltat les ganes d'aixecar.
És que això sona molt a Oques Grasses, és molt bèstia.
Bé, ja ho he dit, que un dels productors musicals és Josep Montero, té molt Oques Grasses, això, és veritat.
Vinga, l'escut
al pit.
Aquesta
és la primera, sí?
Bien, bien.
La tenim, jo...
Com ho veus, Álvaro? Bé,
eh? Té no
com un ritme, no? Molt així, com... Oh. No te l'imagines una mica l'estadi, això?
De càntic. Té ritme de càntic.
Molt bé. Aquesta és l'escut al pit. Una mica, no? Així, sí, animant la gent, sí, una mica?
Sí, sí, tant.
La compreu una mica? L'escut al pit. Segon finalista. Estil totalment diferent. Del Bressol a l'Infinit, lletra de David Bricoller, musicat per Albert Guinovart, estil diferent, i Montero i Alice, els productors musicals.
Sobre gespa hem sembrat poesia en vers de dol, dies èpics, déus alats, que han fet art amb el futbol. Del Bressol a l'Infinit,
no vull condicionar.
No condicionem.
L'Álvaro és el professional, però això...
És un altre estil, és un altre
estil. Sona una mica aquells himnes italians que dius... Roma, Roma...
Ah, no t'imagines... A mi m'encanta aquella...
No t'imagines perdent 4, guanyant 4-0 i cantant com si fos...
Sabien que hayas dicho que no querías condicionar.
No,
ja,
va, sembla terrible el que estem...
A mi els himnes italians... Els himnes italians m'agraden molt.
Demano disculpes.
No té res a veure amb l'himne italià,
per això, però és que ell estava criticant els himnes italians i jo estic de pensar...
Error meu, eh? Condicionat.
Almenys, vull dir, va, silenci, sisplau. Ho he dit, ment oberta, open mind.
Anem a la tercera.
Molt bé, anem a l'últim. Un sentiment, és el títol. L'autor de la lletra, Marc Ricós, que és el més jove de tots tres, té 30 anys. Núria Graia, més la... qui ha posat la música, i els productors Montero i Alice. I sentiment, un sentiment, sona així.
Penso en tu.
Això és cosa de l'Alice, aquest canvi que té.
Sí, això és una mica... Aquest és més Alice, la primera més Roques Grasses. Sí. Llavors aquesta encara té un altre dins d'aquesta cançó, hi ha un altre moment...
De canvi.
Que jo crec que aquí al soci també això li agradarà.
Ah, clar, aquí pots...
Ha introduït...
Per un dia de partit.
Un dia de partit dins la cançó. Jo crec que això sí que pot també condicionar una mica el vot, perquè recordem que això voten els socis, quin dels tres els agrada més.
Estic segur que aquest últim és el que ha emocionat a Bernat Soler amb aquests canvis d'estil dins la mateixa cançó.
Com a cançó
d'un equip de futbol. És important recordar-ho.
Hi ha un dels tres que el Bernat Soler deia, a mi em recorda l'himne del Celta, deu ser aquest.
És aquesta, exacte. L'himne del Celta, el centenari, té tan gana.
Li agrada molt aquest del Celta.
No deu durar 10 minuts, com l'himne del Celta.
Que no, durant 2-3 minuts. Que quedi clar que no substitueix l'himne del Barça. L'himne del Barça, tot... Això serà igual. Això només és el cant del 125è aniversari.
Però al Madrid van fer el de la dècima, era? Sí, escolta, jo diria que la posen més que les mocitas de Chamartín. Vull dir que...
Ponen el de la dècima antes del partido y el de las mocitas para acabar.
Això mateix.
Jo ara estic nerviosa, perquè un que n'entén de música farà la seva opinió.
Ha fet cara de pòquer. No s'ha pogut veure quina de les tres.
Entén de música i luego yo, no?
Repeteixo que el joc és dir la que t'ha agradat més, no la que t'ha agradat més.
Sí, eso lo tengo claro. No os deseo el mal. Solo deportivo. A ver, como canción me ha parecido más bonita la última. Me gusta más la melodía. Pero es cierto que la primera también como himno te puede funcionar, ¿eh? Pero quizá me quedaría con un sentimiento.
La número 3, la C Tangana, per dir-ho així, l'hem batallat.
Sí, sí, la C Tangana.
Per el sondeig que hem fet a la redacció, diria que està la cosa entre aquestes dues. És a dir, que del Bressol a l'infinit, de moment, està quedant una mica enrere.
La del Festival de San Remo per tanters.
Sisplau, no faltem el respecte, que hi ha professionals darrere d'aquestes cançons, per favor.
La més marcial de l'escut al pit ha estat ben valorada, però no prou com per competir amb un sentiment que, musicalment, sembla una obra...
Una melodía bonita, me ha gustado desde que comenzó, la verdad que la melodía me ha enganchado. ¿Sí?
Doncs, escolta...
Deixa'm que tinc una pregunta per l'Àlvaro que he pensat ara. Vosaltres com a grup us agradaria participar, evidentment no en el del Barça, però en algun himne d'aquests de futbol del... No. No, eh?
No, porque me parece una responsabilidad demasiado grande. O sea, alguna vez me ha hecho una pregunta, ¿te gustaría hacer un himno para el Real Madrid? Digo,
sí, eso.
No, o sea, simplemente por el hecho que me parece algo... el Real Madrid es algo tan grande, o sea, que no, o sea, es que no lo veo. Me quedaría muy pequeñito y pensando que no estoy a la altura, haga lo que haga.
Ahora sí, acabo. La resta de components de Pic Noi són futbolers?
Sí, les gusta el futbol, sí.
Ah, val.
No, és que tots del Madrid.
Per un moment,
de Madrid, sí.
Imagina...
Home,
clar.
No,
podrien ser de l'Atlètic.
Un culer.
Si has de conviure molt de temps, imagina't veient un derbi madrileny o un clàssic, que no, és impossible. Feu molt ben fet. La Núria de la Fuente em fa així com volem dir, ha de marxar. Deu haver de marxar i crec que hem abusat del temps de l'Álvaro Benito, que... crec que ha acabat fent una cosa que no hauria imaginat més, que és fer de jurat d'un himne.
M'ha agradat. Sí. El del 150,
el 150 és més probable que hi siguis tu que nosaltres, però si coincidim tots et convidarem. Álvaro, moltíssimes gràcies, enhorabona per la teva carrera, la musical i la de comentarista esportiu, i molta sort.
Muchas gracias a vosotros, la verdad.
Minuts passen de les 8 del vespre. Avui és un rècord de retard, però jo crec que està justificat. Ha valgut molt la pena la visita músico-esportiva de l'Álvaro Benito. Per cert, que el Grau té feina, deixa'm l'acomiadar. Grau, vas a preparar el TN, eh?
Una miqueta, alguna cosa farem. Allò que parla de la Fuente i hem d'estar pendents.
Ah, home, i tant. Ara hi anirem. Tenim el Salmurri a Copenhague i ara ens explicarà què
està
diu.
Està molt bé, molt interessant això de l'Álvaro, eh?
Sí? T'ha agradat?
Sí, molt,
doncs...
molt.
Contents de...
A veure si trien bé l'himne, els socis.
Tu què ets més, Festival de San Remo o...
L'escut al pit, un sentiment, o del Bressol a l'infinit?
Mira, jo, si em permet, recordaré que un dia el malaurat Montes, en Pau Descansi, va dir que el cant del Barça era els himnes de futbol el que el Satisfaction al rock and roll. Amb això està tot dit. I té ja 50 anys, eh?
Jo estic bastant d'acord que...
Sí, però ja ho ha dit la Laia, que no venen a substituir el
cant
del
Barça,
eh?
Però...
Clar, el que passa és que inevitablement ho compares.
Dius, és que això no anem enlloc. Abraçada, Grau.
Igualment.
El Cristian Martín i la Mireia Ruiz es queden amb nosaltres, si no tenen cap concert o cap de les notícies.
No, avui no.
I arriba el Manel Elias. Hola, Manel, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10 al Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs avui tornarem a començar a València per saber com està sobre el terreny després que hagin sortit d'aquesta alerta roja, però també molta temperatura política, perquè demà és quan Carlos Mazón ha de comparèixer davant de les Corts Valencianes, i de moment la tàctica del PP de les últimes hores ha estat descarregar les culpes sobre la ministra socialista Teresa Rivera. Veurem què és el que diu demà Mazón, que és previst també que anunciï una remodelació del seu govern. Parlarem també d'habitatge. Avui una informació de l'ACN que expliquen que 2 de cada 3 municipis catalans no ha construït cap habitatge social en els últims 20 anys. 2 de cada 3. Entrevistarem un alcalde d'un d'aquests municipis on no s'ha construït ni un sol habitatge per saber per què, i també un que contrasta perquè té un percentatge molt alt d'aquests habitatges socials que és Amposta. Passarem també obligatòriament per la gala dels Ondes amb els nostres companys dels Solidaris, la Mercè Folch i tot l'equip, amb el Mar i el Mur, que reben aquest Ondes a la programació especial, també el nostre company
ja
Ricard
falta
Ostrell.
Menys perquè ens el donin a nosaltres.
Sí, jo crec que d'aquí 25
l'any,
anys...
L'any que ve el Catalunya Nit i el segon al tot costa.
Va, firmem. Mentrestant, el qui sí que el rep és també l'equip de Col·lapse de TV3 amb el nostre company Ricard Ostrell al capdavant, i altres catalans guardonats, Estopa, per exemple, o Àngels Barceló, que reben els premis a la trajectòria. I finalment, passarem també per La Model, però per veure una obra de teatre, si representa Puig en tinc cas obert la revisió definitiva del procés, i ens acompanyaran aquí l'estudi dues de les germanes de Salvador Puigdentic, la Imma i la Montse Puigdentic. Recordem que fa un mes que el govern espanyol els va entregar el certificat en què reconeixia que la condemna i l'assassinat va ser en un procés il·legítim.
I es representa La Model, eh?
Sí, es fa in situ.
Que bé, sí. A les 10 al Catalunya Nit, amb tots aquests continguts i amb el Manel Elias, futur Ondes al capdavant. Gràcies, Manel.
Sí. I el Pulitzer està allà. Després.
Un any o l'altre.
Exacte, fins ara.
Pop-up vespre. Amb Sònia Gelmà.
Parlant de Pulitzers, Eduard Solà.
Exacte. El Girona ha reservat, ja el podeu recuperar a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Aquesta setmana parlant del problema de les lesions, i ho farem molt breu això. M'ha encantat la conversa amb Álvaro Benito, la podeu recuperar a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Fixa't que és curiós, perquè aquest jurat que ha fet de les cançons de l'himne del Barça, és la primera vegada que ha mogut ma mare a enviar-me una resposta durant un programa, i fa 9 anys. La primera o la tercera? No ho té clar, però ha volgut votar també. En tot cas, l'Àlvaro ha votat la 3, que és la més...
La cosa està entre la tercera i la primera. També ha comentat que la primera pot funcionar molt bé. Per tant, que la gent voti el que vulgui.
Interessant. Fins al 29 hi ha temps. Interessant la conversa amb l'Àlvaro Benito. Jo no em perdria la que ve ara. Que avui, aquest migdia, el Sergi Andreu, la Sònia Gelmà i un servidor, amb l'assistència tècnica del Dani Batxiller, ens n'hem anat a l'RCD Stadium, la llar de l'Espanyol, per conversar amb el seu entrenador, un home carismàtic, que parla tal com raja, i això ens agrada. Aquesta és la conversa que hem mantingut amb Manolo González. Manolo González, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, podem estar millor, podem estar pitjor, així que bé. Ui, ho bé.
Escolta, estem a una aturada, que malauradament ja hi estem acostumats. En el vostre cas es produeix la causa fatal, que es va haver de suspendre l'Espanyol-València, i això fa que entre el derbi i el partit del Girona estigueu 20 dies sense competir. Això és una cosa que t'amoïna? És una cosa que has mirat de corregir amb els entrenaments? Com va?
Bueno, hem fet dos partits interns entre nosaltres, tant la setmana passada com avui, que, bueno, que ajuden a que sigui... Bueno, competició no és competició, òbviament, però que ajuda que puguis mantenir un ritme competitiu. I bueno, l'única cosa positiva que té el no jugar és recuperar jugadors que estan tocats, que esperen recuperar-ne algun de cara a Girona, i bueno, en aquest aspecte pues, la nota més positiva és aquesta.
Mirant la classificació, sou en zona de descens, és evident pel que comentàvem que és una classificació fictícia, entre cometes. No sé fins a quin punt condiciona veure ja i tant d'hora en allà, o teniu assumit que si fa no fa és que estareu tota la temporada allà a prop, intentant sortir...
Realment estem ens preocupen més pues, si les sensacions fossin molt si són molt dolentes sempre o l'equip està molt malament. L'equip pot millorar, ha de millorar, però bueno, és una sensació tenir la classificació avui, estar tercer per la cua, com qui diu, tenir un partit menys a casa com el que és, pues, bueno, estaríem millor fora, però s'ha donat així i no... I hem d'estar tranquils i tenir el cap fred perquè serà una temporada llarga i complicada.
Deies ara, ens haurà anat bé això per recuperar gent. No sé si ens pots més o menys avançar si Cumbula, Calero, Grajera, que eren gent que estaven més o menys tocats, més o menys arriben tots al Girona.
Sí que esperem que almenys Pol i Cumbula puguin estar a Girona. Calero i Grajera serà més complicat, però aquests dos sí que esperem que puguin estar.
Perquè hi ha un altre nom que ara m'ha vingut al cap. Fa 10 mesos que no juga Edu Expósito. La seva tornada d'estar al Cabra també, no?
Sí, és un tema, bueno, el tema de genoll, els que per desgràcia han patit aquesta lesió, és complicat, perquè és molt de temps fora, a nivell mental t'afecta, a nivell d'una situació física també, i de ritme. Bueno, Edu és un nano que jo crec que el ritme l'agafarà més o menys ràpid. Final de la primera volta i inici de segona ja ha d'estar per competir i que ens ha d'ajudar també.
Ara deies que l'equip ni sempre està bé ni sempre està malament, però per fer una mitjana i arrodonint xifres, surt que feu una mica menys d'un gol per partit i us en fan gairebé dos per partit. Què t'amoïna més i què té més solució?
Em preocupa més encaixar. Al final, sabem que és una categoria complicada, que no està a l'abast de tothom marcar molts gols. Al final, el Villarreal, per exemple, en fa molts, encaixa molts també, però en fa molts, clar. Llavors, però té un potencial a nivell ofensiu molt gran. Hem de corregir el tema defensiu urgent, que és el més important, perquè ens hagués fet treure punts, que no hem tret a dia d'avui, i partits que potser hem perdut els podíem haver empatat o inclús guanyat. Llavors, però, bueno, el tema defensiu s'ha de corregir. També és veritat que si mires el calendari ve molt inflat perquè ha jugat a Camp del Madrid, a Camp del Barça, a Camp d'Atlètic de Madrid, a Sant Mamés i al Benidorm i a Marín. Llavors són camps en rivals complicats que condicionen, però sí que és veritat que tot i així s'ha de corregir.
Els reforços a la davantera, amb ells cal tenir paciència o potser ens haurem de reforçar millor a l'hivern?
Bueno, al final s'ha de tenir també... S'ha de pensar que són jugadors que venen d'altres lligues, els tres, i que al final tothom necessita un període d'adaptació. Hi ha gent que els hi costa més, hi ha gent que els hi costa menys, i bueno, són jugadors que crec que els donaran rendiment, però que, bueno, que al final també, igual que nosaltres des del Costen tenim aquest punt d'autoexigència, els jugadors també l'han de tenir, i són jugadors que també han de donar un pas endavant.
Mira, t'ho anava a demanar, perquè dels 8 que van arribar a l'estiu tinc la sensació, almenys des de fora, que els 4 que diríem no són de perfil tan ofensiu és Cumbula, Kral, els dos laterals, Tejero, Romero, estan rendint amb un molt, molt bon nivell i potser falta que els de dalt, Kedira, Cardona, Vélez, bueno, hi han anat jugant bastant, els hi hem vist coses bones, però potser n'esperem algú més, no, Manolo?
Sí, és que hem de pujar el nivell tots. Al final, si volem estar primera l'any que ve, que sabem que puges de segona, que és un any complicat sempre el primer, has de pujar el nivell, sí, però tots, no els que tu dius també, inclús poden donar un nivell superior. Cos tècnic i jugadors hem de pujar el nivell perquè, bueno, la categoria és molt exigent i, si no, no ens costarà aguantar-la, està clar. Però sí que és veritat que els jugadors de dalt també. També s'ha de pensar que els gols és el més difícil que hi ha al futbol. De tenir una mica de paciència amb ells, però sí que han de pujar el nivell, bueno, des dels davanters fins a la part darrere, tots.
Pujar el nivell depèn de l'autoexigència i el futbol de primer nivell també depèn dels diners que hi inverteixis. A l'estiu la inversió va ser zero. Manolo González pensa que els Reis li portaran alguna cosa?
Bueno, no ens ho plantegem ara mateix. Jo intento no perdre massa temps en coses que no són tangibles, llavors m'estimo més dedicar-me a millorar l'equip, que l'equip millori cada setmana, que intenti els punts febles que tenim millorar-los i no pensar més enllà perquè tampoc té massa sentit. El que ens toca enfocar-nos ara és el partit de Girona que ve ara i quan arribi Nadal pues, és una valoració que tindrà que fer el club perquè no depèn només del cost tècnic, depèn de factors econòmics, depèn d'una situació més àmplia que la qual jo no puc arribar tampoc.
Però imaginem que al club li convé reforçar-se. Aquests últims dies han aparegut algunes informacions de la possibilitat que hi hauria que tornés al club a Raúl de Tomàs. De fet, diuen que s'ha ofert ell mateix, el jugador, per poder venir, tenint en compte que el Rayo no juga gaire. A tu t'agradaria tenir Raúl de Tomàs a l'equip?
Bueno, és un jugador que si està al seu nivell és un jugador diferent. però és una informació que és que, bueno, aquí, clar, surten tants noms a l'estiu igual, que, clar, algun has d'encertar, però jo, per exemple, el tema de Raúl Tomás no tinc constància de que s'hagi ofert al club, ni molt menys. És un jugador que, si està al seu nivell, és un jugador diferencial, però, torno a dir, estar al seu nivell tenint ganes de competir. Però ja dic que és un tema que no s'ha plantejat perquè no... Fins al moment nosaltres no sabem res.
No sé si et mires així el calendari, però la part bona és que heu anat al camp del Barça, del Madrid, de l'Atlètic de Madrid, Sant Mamés, el camp del Betis... És a dir, que us heu tret de sobre ja les sortides a priori més complicades. No?
Sí, la veritat que el calendari, quan va sortir, jo el mirava i dius, Déu-n'hi-do, és exigent, perquè hem de tenir en compte que hem tret tres partits a casa que eren complicats, que la gent diu, bueno, sí, són equips que potser són com tu o semblants, però clar, has de mirar que el Mallorca està fent una temporada molt bona, que l'Alavés, en teoria, ells mateixos deien que era una temporada per estar més amunt, i el Rayo està fent un bon any. Llavors, són partits complicats que potser si no els haguessin tret, la situació seria complicada, perquè saps que anar a Madrid i guanyar el Bernabéu és complicat, hem pogut puntuar camp d'Atlètic de Madrid, però la realitat que el calendari d'inici que hem tingut, Déu-n'hi-do, és molt exigent i et pot fer molt de mal, la veritat.
Avui parlàvem amb el Sergi venint cap aquí d'una circumstància que té a veure amb el moment de l'equip, una victòria en 7 partits, i dèiem, amb l'escabatxina d'entrenadors que hi ha hagut a l'Espanyol els últims anys, és sorprenent que no coneixem cap perigo que digui, hòstia, haurien de carregar-se el Manolo. Tens aquesta percepció? I si la tens, per què creus que tens aquest crèdit popular, per dir-ho així, que no han tingut altres entrenadors?
Com veig a la gent, no he tingut cap paraula dolenta, al contrari, noto més estima que rebuig, per dir alguna cosa. Llavors, però, bueno, al final, el món del futbol pues, generalment es tendeix a valorar per resultats, normalment, només, no pel treball. Jo suposo que la gent el que veu és que intentem treballar al màxim, que ens deixem la pell, que la competició és complicada, que el calendari ha sigut complicat, també. La gent no és tonta i sap que has jugat a camps o has tingut un calendari que és molt complicat. I també sap que, bueno, que ho hem deixat molt clar a l'inici, que l'any seria... difícil, no per faltar ambició, sinó perquè has de viure una realitat, no pots viure una fantasia. I, bueno, amb temps les coses surten, però sí, és veritat que el futbol és un esport, i més a Espanya, on no té aquesta paciència per dir alguna cosa.
Al marge de tot el que deies ara, tècnica, futbolísticament, tot el que esteu mostrant a la gent, tinc la sensació que despertes molt de consens, també, en part, per una cosa que a vegades no podem passar per alt, que és com es mostra un entrenador espanyol de portes en fora. És a dir, com comunica les rodes de premsa, quin és el missatge que trasllada a l'afició, etcètera, etcètera. Tens aquesta sensació que, d'alguna manera, la gent ha agafat gairebé com un portaveu del club?
Jo no vull ser. Jo sóc entrenador i no vull ser portaveu de res. Jo el que intento, quan surto a la roda de premsa, és dir la veritat, no mentir a la gent. És el que dic sempre, quan hem jugat malament, sóc el primer que diu que l'equip no ha estat bé, i després també hi ha un punt d'autocrítica i de, com et diria, de realitat. Al final perds a Madrid 4-1, competeixes molt bé, 78 minuts, i acabes perdent d'una manera voltada, que sí que et fa mal, però que per desgràcia no s'ho ha fet a nosaltres, l'hem fet a molts equips. Jo intento, el que faig a la roda de premsa, ser com sóc, no sortir a vendre fum ni històries, i dir les coses com jo les veig, que a vegades la gent pot estar d'acord o no, però no vull ser el portaveu del club, vull ser l'entrenador del club només.
Parlant de la teva personalitat, que jo estic d'acord amb el Sergi, que fa la sensació que ets una persona molt, molt directa, que s'expressa tal com raja, em va cridar molt l'atenció a la roda de premsa posterior al derbi, que vas dir, és que a mi em toca els nassos que tot el camp m'estigui cridant a segona, però no em va fer la sensació que ho diguessis com un retret a l'afició del Barça, sinó com una mostra d'orgull propi.
Clar.
Tu creus que crits d'aquest tipus són un menyspreu o les emmarques en rivalitat futbolística?
Òbviament és una rivalitat futbolística que els dos clubs sempre han tingut. A mi em toca molt l'orgull, la veritat, que em cantin això, em toca molt, molt els pebrots, francament, ho dic així, però bueno, s'ha de comprendre que si fos la situació inversa potser li cantaríem nosaltres a ells. Llavors, pues, bueno, és una situació que a mi em fa mal a nivell d'orgull, és una situació que és una qüestió que ha de ser provocada per la rivalitat del Barça espanyol.
Ara que ens quedem en aquell partit, us van anul·lar un parell de gols per fora de joc pel famós VAR semiautomàtic, que imagino que en aquell moment us devia molestar, però que és la tecnologia en la que hem de creure. Aquesta setmana hi ha hagut el fora de joc de Lewandowski, que també a cop d'ull semblava difícil de veure, o fins i tot més. Tu confies en la tecnologia?
S'ha de confiar, has de pensar que és un tema objectiu, que és un tema que es fa per millorar i perquè sigui el futbol més just. Que passa que, bueno, després entres a valorar si per un centímetre has d'anul·lar un gol o no, per dir alguna cosa. Però, bueno, és així, s'ha d'acceptar així. El que no val és dir, quan enfavoreix, estar content i quan em ve en contra queixar-me. Això és el que no té cap sentit. Llavors, però, bueno, però això ha passat tota la vida i passarà. El que a mi el que em fastigueixa una mica més és que li passa a l'Espanyol i no passa absolutament res, i li passa al Barça a Noeta i sembla que s'acabi el món. No dic al Barça, si hagués passat amb el Madrid, passaria el mateix. Però bueno, que és una qüestió de, que, bueno, que al final pues, sempre ha passat amb els grans, que els grans, quan li passa a ells, pues, sembla que el Raumbori sigui molt major.
Però t'imagino el diumenge a la nit del partit de Noeta pensant a casa teva. La setmana passada gairebé em van tractar de boig a mi i ara resulta que estem
no,
aquí discutint
que,
si el peu...
Que el espanyol no se sabe el reglament. O sigui, no vaig dir que no... Jo no vaig dir que no fossin fora de joc en cap moment. T'ensenya la imatge i ja està. Jo el que dic és que són situacions molt justes i ja està, que és una llàstima perquè són situacions tan justes que de poc no són gol. Per això diem, és que el Barça defiende muy bien. Bueno, jo, a lo millor són situacions tan justes que un dia et cauen a favor i l'altre dia en contra.
Deixa'm acabar amb aquell partit perquè em va cridar molt l'atenció una cosa molt futbolera que vas explicar a la roda de premsa, tomb del fora de joc del Barça. Vas dir, és que nosaltres el que havíem preparat era enviar un tio en profunditat però que no fos el primer qui rebés, sinó que el que arribava de segona línia. Clar, no sé si ho he explicat bé.
Sí, exacte.
És el que més o menys us va sortir a la segona part i jo diria que el que va fer la Real l'altre dia. Tu creus que és la línia per desmuntar la mecànica del fora de joc del Barça?
Bueno, jo vaig tenir la fortuna, he tingut molts entrenadors a la meva vida, que m'ensenyi de futbol va haver dos, un va ser Antonio Sánchez i ja jo conec tres maneres de trencar el fora de joc. Una, en jugadors de segona línia, que la passada vagi al segon jugador, no al primer, perquè al moment que corre un, la defensa es para, i llavors, quan tu, si tens temps per posar la pilota, el segon jugador no sol estar fora de joc, amb una paret o amb una situació de conducció. Són les tres maneres de trencar el fora de joc i les vam treballar per fer-ho. La primera part no ho vam fer bé, i la segona, bueno, creï la jugada a Jofre, i la segona sí que ens va sortir bastant millor. Però bueno, sí que ho havíem treballat per fer-ho i, per desgràcia, no va sortir bé del tot també per un tema defensiu a la primera part.
Manolo, deixem posar la vista també ja en el partit de la setmana que ve. Us reenganxeu a la Lliga. Venen ara partits molt importants, s'han de treure punts com sigui. El Girona, aquest Girona fa menys por que altres temporades?
És pitjor entrenar amb Mitchell ara que fa un any? Jo crec que és millor entrenar que fa un any. Al final tu millores amb els anys. És pitjor Xavi Alonso ara que l'any passat? No, és el millor entrenador segur. Però bueno, al final ha perdut jugadors importants. Savinho, al nivell que estava, era important. Dobic també, Aleix García, són jugadors que no són fàcils de reemplaçar, però és un equip que juga molt, molt bé a futbol, fa les coses molt bé, molt bé. Et poden trobar quan tu no pressiones bé, et troben a posicions intermitges, et troben a l'esquena, i és un equip que té moltes, moltes virtuts, i que, bueno, el tema d'aguantar un entrenador tant de temps, que han confiat en ell, ha fet que l'equip estigui com està també. És una bona feina de direcció esportiva del míster.
Ara que ja tens 12 partits a primera, què és el que més t'ha sorprès d'aquesta categoria respecte d'altres que hi has estat?
Bueno, sobretot que tenint un partit controlat el pots perdre en qualsevol moment. Al final, la qualitat de certs jugadors o jugadors determinants fan que, per molt que tu treballis bé el partit, per molt bé que estiguis 89 minuts, en dos minuts que estiguis malament, el partit se'n pot anar a Norris. I així ens ha passat alguna vegada, com a Camp del Betis, per exemple. Pues bueno, has de viure amb això, conviure amb això i intentar millorar perquè no, el que dèiem abans, que no et passi. Però sí que penso que els partits moltes vegades te'ls poden decidir en moments puntuals jugadors.
Manolo, ho estàs gaudint o ho estàs patint més?
Ho estic gaudint perquè al final em considero un privilegiat. Fer el que t'agrada, fer el que t'agrada al teu club és el millor que et pot passar a nivell esportiu a la vida. En aquest aspecte, pues, un privilegiat. Però sí que pateixes molt i pateixes molt perquè la teva família pateix. La teva família pateix molt també, tu pateixes molt perquè vols, si imagina't, si entrenés un equip, qualsevol vull guanyar, imagina't entrenar a l'Espanyol, vull guanyar el doble, llavors, quan no guanyes, pateixes molt, o passes una setmana fotuda, però ja et dic, érem molt conscients que, igual que l'any passat sabíem que costaria molt pujar, quan vam entrar a agafar l'equip, aquest any sabem que serà un any dur, i que, bueno, ja em va dir un entrenador, que és un molt bon entrenador d'estar a primera, que estigui tranquil perquè bueno, que l'any serà complicat, que no perdis papers i que, bueno, que analitzem bé les coses, que serà un any complicat.
Mira, ara que treus la comparativa amb l'any passat, tinc la sensació que vas patir més l'any passat per l'obligació de pujar, que ara és veritat que som a la jornada 12, que pel perill hipotètic de baixar.
Bueno, per les dues coses, ja et dic la veritat, però clar, si no puges, no hi ha la conseqüència que tenim ara.
Clar, sí,
I després hi ha moltes coses darrere l'any passat. És un club que ha d'estar primera, és un club que si no puges l'any passat a nivell esportiu, institucional, inclús de gent que treballa al club, que podia anar fora per dir alguna cosa, és que era complicat, era complicat. Si l'any passat l'Espanyol no puja a primera, la situació hagués canviat radicalment. I a lo millor el que t'implica és que a lo millor, mira el Saragossa, per dir alguna cosa, sense desmereixer ningú, però porta molts anys a segona fent inversions grans. Costa molt pujar de segona a primera. I a lo millor pots trobar que a lo millor estàs a segona en moltes temporades. Doncs era molt, molt important i per sort per tots ho vam poder aconseguir.
Doncs l'Espanyol, que ara mateix i amb un partit menys és en zona de descens, esperem que la cosa millori de manera immediata. Manolo González, moltíssimes gràcies i tota la sort del món.
A vosaltres, moltes gràcies.
El món es mou. No s'atura i així sona.
Mapamundi.
Les històries globals que modelen el segle XXI.
Mapamundi. El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de Catalunya Ràdio.
La repressió contra les dones d'institucions lligades a l'Església Catòlica ha estat recurrent al llarg de la història a l'Estat espanyol, a Irlanda o a Guinea Equatorial. Aquesta setmana analitzem com molts anys després no hi ha hagut una disculpa pública per part dels ordes religiosos que hi estaven al darrere.
Mapamundi, amb Quim Olivares.
Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3Cat.
Quan intentes no pensar en alguna cosa, aquest pensament es converteix en una obsessió. No pensis en el nou Cupra Formentor. No pensis que pot ser teu per 31.900 euros. Nou Cupra Formentor. El que tu sents es diu obsessió. PVP recomanat a la Península i les Balears i es finança amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a cupraoficial.es.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
Al carrer.
A classe.
A la feina.
Al comerç.
Al mercat.
A les xarxes.
De festa.
A Barcelona, el teu català suma.
Ajuntament de Barcelona.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabari. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% AE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersa i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 17 de novembre. El periòdico. Entendre-hi més.
Arriba la primera semifinal a Zenit.
Aquí estarem els boomers.
4 artistes boomers i 4 de la generació Z lluitaran per passar a la final.
Generació Z.
Només en pot quedar un de cada generació.
Benvinguts a Zenit!
Zenit, tocarem el cel. Divendres a la nit en directe a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
I ens hem trencat tants cops.
Tocats, 8:45 del vespre. Canviem de rasant i enfoquem el clàssic femení, aquest Madrid-Barça de dissabte a les 8 del vespre, en directe aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio a la TDG. Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
Avui hi ha 2 dies d'aquest partit, d'aquest partidàs, tal com estan les unes i les altres. Ha parlat una referent del Barça, Alexia Putellas.
Doncs sí, dissabte aquest Real Madrid-Barça, i sentint Alexia es fa molt, molt, molt evident que no és un partit qualsevol.
Quan surt el calendari busques on està aquest partit, no? I entre quins partits i tot això. Al final és un dia especial, perquè al final ara no inventaré aquí la rivalitat que hi ha entre els dos clubs, no? Però i entre les nostres aficions. Llavors és un partit especial per això, perquè tens l'oportunitat de fer feliç també a l'afició i a nosaltres, per suposat.
Clar, el Barça té 5 punts més que el Madrid. Les blanques tenen un partit pendent, és veritat, però avui Alexia ha acabat admetent que una victòria deixaria mitja lliga al sarró de l'equip blaugrana.
Que és el rival directe, no?, pel títol. Llavors, bueno, és un partit que, com diem en el vestuari, són de més 6, perquè tu sumes 3 i elles no en sumen. Llavors, és un partit molt important, a part de que, evidentment, és un clàssic.
A banda de la classificació, que és evident que el Barça pot deixar la Lliga mig sentenciada, també serà interessant veure com gestiona Pere Romeu les rotacions. Alexia, Greia, Maitana, Walsh, Patri, tenint en compte el gran moment de Clàudia Pina. Per cert, demà al Catalunya migdia escoltarem Clàudia Pina.
Doncs sí, Clàudia Pina està en un bon moment. L'altre dia va ser suplent Walsh, oi? Ja ho dic bé? No, va ser suplent contra l'Atlètic de Madrid.
Sí. Walsh va ser titular l'altre dia. L'altre dia van descansar d'inici Alexia i Patri.
Com veieu aquest clàssic? Perquè és veritat que el Barça aparentment ha agafat velocitat de creuer i això voldria dir que victòria segura, però comptant amb el Madrid, no dic que estigui al nivell, però ahir va aconseguir un 6-0 amb el Twente.
7
al final, imagina't. Que com a mínim, vaja, respecte a temporades anteriors, parla d'un Madrid millorat.
Sí, pot ser el clàssic més igualat que hi ha hagut fins ara, perquè el Madrid ha crescut, té un equip més sòlid, els fitxatges han estat encertats i veiem una bona dinàmica. I és el primer any on també poden veure's candidates a la Lliga, no tant per guanyar els dos enfrontaments amb el Barça, sinó perquè crec que aquest any perdran menys punts amb la resta de rivals de la Lliga, i això les pot fer estar més a prop de competir-li el títol al Barça. I donat el moment del Barça, que encara tampoc li hem vist un partit del tot rodó a 90 minuts, doncs penso que serà un partit igualat, tot i que segueixo pensant que la distància entre un equip i altre és substancial i que en principi el favorit hauria de ser el Barça.
No, jo estic molt d'acord. Tampoc crec que haguem de perdre el cap. Sí que és cert que el Madrid ha començat molt bé aquesta temporada. El Barça no l'ha començat com estàvem acostumats que comencés. Sí que crec que el Madrid s'ha acostat, ha fet un pas endavant, però no vull dir que serà una victòria assegurada pel Barça, però tot i el pas endavant del Madrid, jo crec que el Madrid segueix estant per darrere del Barça. Mm.
El Barça continua sent el favorit, però crec que és un partit, el d'aquest clàssic de dissabte, per resoldre alguns dubtes. Primer, quin és l'onze de gala de Pere Romeu al novembre? El març potser és un altre, però al novembre quin és l'onze de gala? Perquè és evident que dissabte apareixeran les millors 11 jugadores a parer de Pere Romeu a dia d'avui. I després, quina és la distància real entre el Barça i el Madrid, després que haguem vist doncs, això, que el Madrid i el Barça hagin golejat durant aquesta jornada de Champions amb el mateix exacte balanç golejador, 7-0 tots dos, i que, tal com deia el Cristian, a mi de fet em va sorprendre, i gairebé podem dir que va ser una casualitat que empatessin el derbi madrileny, perquè efectivament el Madrid està a dia d'avui ja molt per sobre de la resta d'equips, probablement es deixarà pocs punts i la Lliga es pot resoldre tranquil·lament en aquests duels directes entre Barça i Madrid.
Doncs demà, ja a la prèvia, ens abocarem a aquest clàssic de dissabte. Deixo marxar el Cristian Martín i a la Mireia Ruiz, que avui han tingut una tarda contemplativa entre l'entrevista a l'Álvaro Benito, després al Manolo González, però han tingut la paciència d'aguantar-nos i no marxar, i nosaltres que els ho agraïm. Cristian, Mireia, gràcies.
Un plaer, gràcies.
Passem un momentet per Copenhague, la capital de Dinamarca. Demà, 8:45, Dinamarca-Espanya, partit de Nations League. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Costa? Bona tarda.
A aquesta hora estava previst que ens expliquessis què havia dit Luis de la Fuente a la seva roda de premsa, que havia de començar a les 8, però no ho podràs fer.
No, perquè fa tot just una estona la selecció espanyola ha aterrat a l'aeroport de Copenhagen i això anirà tard, vol dir que fins a les 9 de la nit no s'hi posaran. El que sí que et puc explicar és el globus, si ho vols, que ho porten la premsa danesa i els mitjans de comunicació danesos per aquest retard i aquests horaris de la selecció espanyola.
Però entenc que té a veure amb el desplaçament. O no, és que l'han endarrerit perquè...
No. Senzillament doncs, no s'ha fet bé el càlcul. I quan es va anunciar a les 8 del vespre ja era bastant previsible que no es pogués arribar.
Uh-huh.
I, clar, doncs a veure, això és un país nòrdic, aquí els horaris
funcionen bastant diferent. A les 9 estan sota la manta, tot.
Clar, sí. Aquests senyors, bé, els diaris han tancat fa estona, saps? La seva edició, i ja estaven esperant, i bé, això ha generat una miqueta d'atenció, més enllà d'això, sense més.
Bé, doncs escolta, si Luis de la Fuente digués quelcom que sigui molt destacable, demà ho recuperarem al tot costa.
A mi em preocupa Salmurri perquè a les 10 de la nit ja no troba un sopar.
Ja no és persona.
Ah, exactament. Sí, sí. No, no, de fet, he parlat del globus que porta la premsa danesa, si vols, parlo del que porta la catalana, que també té tela, saps?
De fet, anava a dir que si Luis de la Fuente realment digués alguna cosa molt rellevant, el Salmurri ho explicaria fins i tot al Catalunya Nit o a les dones i els dies on s'escaigui, perquè és un professional i s'ho para quan li toqui. Va, per cert, avui abans de viatjar, els espanyols s'han entrenat a Madrid i s'ha entrenat Pau Cubarsí, eh?
Sí, ho ha fet amb màscara, ja ha entrenat amb normalitat, tot i el malestar que havia tingut aquests darrers dies, però vaja, en principi al 100% i disponible per si Luis de la Fuente el necessita, perquè fins ara és un jugador amb poca presència a l'equip titular espanyol.
I que duri. Salmurri, fins demà, gràcies.
Va, que vagi bé.
Passo un moment pel Palau, de seguida el Trias en rol. El Palau Blaugrana fa uns minuts que s'hi juga el partit de Lliga Sobal entre el Barça i el Benidorm. Allà hi és l'Oriol Corral. Hola, Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquí portem 10 minutets de primera meitat. Barça 7, Benidorm 5, guanyant de 2 els de Carlos Ortega, amb un gran Enguessan que ha començat encertat aquesta primera meitat. 7-6, ara perquè hi ha gol del Benidorm.
Fins ara, Oriol.
Fins ara.
Trias en rol. Temps pel bàsquet. Tenim en joc partits de la Lliga Femenina. Al final del primer quart, el Cadí està perdent d'un a la pista del Gran Canària i el Joventut està guanyant de 3 a l'Araski. Tots dos partits, insisteixo, acabat el primer quart. Demà, a les 5 de la tarda, l'Uni Girona rep el Jairis i si guanya, com que guanya tots els partits, mantindrà la condició de líder. De seguida actualitzarem aquests marcadors, però abans Macià, Ballesteros, Antoja, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Començarem per l'Eurolliga masculina. Ahir el Barça va jugar a Belgrat, en parlàvem breument amb el Macià al final del partit. Semblava que tenia el partit guanyat comodíssimament al tercer quart, però vaja, va arribar a dominar de 22, però va haver d'acabar guanyant-lo un altre cop a última hora amb un parell de cistelles de Panther quan els serbis s'havien acostat fins a un punt. Laura, amb què et quedes d'aquest equip oscil·lant de moment de Joan Peñarroya? Amb la capacitat per fer els tres primers quarts que va fer o la capacitat per gairebé esgarrar-ho?
Home, depèn de si estic optimista o pessimista, clar, no? Però al principi aquesta irregularitat doncs com crea algun dubte, és evident, però després et diria que amb tot el bagatge de partits i dins de l'Eurolliga, que mai és fàcil guanyar fora de casa i que en qualsevol moment un equip rival, si entra a partit, jugant a casa se't complica molt. Llavors jo veig el Barça en aquesta situació que potser es va relaxar un pèl, després aquesta capacitat de mantenir-se dins de partit, inclús d'emportar-se la victòria final, jo el veig positiu.
Si ens esteu escoltant i esteu mirant la classificació de l'Eurolliga i veieu que el Barça és el líder empatat amb el Fenerbahçe i us pregunteu què nassos diu aquest tio, que és un equip irregular, doncs sí, perquè el Barça és capaç de fer el que va fer ahir a Belgrat durant tres quarts, després desfer-ho en un, és capaç de perdre la pista del Breogán contra tot pronòstic, segurament més culpa del calendari que no pas del nivell de joc, però no sé, Valles, si, com diu la Laura, veus de moment aquest Barça que encara no acaba de ser constant, sòlid.
Una lectura de que només portem un mes i mig de competició i que el Barça, com bé subratllava, és líder, no? Em deies, fes una lectura, Billy Hernán Gómez, 0 minuts una altra vegada.
Aquesta era la següent lectura que anava a fer, sí. Però tu ja has anat directe a la jugular.
Bueno, no, jo vaig directe, jo crec que a la realitat, no? I és que jo crec que Joan Peñarroya és conscient de que en pavellons com el d'Estarc Arena aquí no es pot anar a mitges, no? No es pot anar a estilista en atac, que és veritat que té molta qualitat, sinó que s'ha de ser agressiu. decisiu. I és veritat que guanyava 23 i acaba entre cometes patint, però la realitat és que el Barça guanya a Belgrat, que guanyaran pocs equips, tot i que estigui en una situació ara el Partizan de Zelko amb una situació sorprenent per la inversió que ha fet econòmica pels jugadors que ha fitxat, però jo crec que el Barça continua amb pas ferm en moltes coses, no? Sobretot, crec que ho comentàvem la setmana passada, la lesió de la Provídola ha tornat a donar un paper important a Panther, crec que se sent molt bé l'MVP del mes d'octubre a l'Eurolliga i Parker, que torna a tenir aquest espai per poder liderar l'equip, no? Jo crec que està en el camí, però també és cert que són setmanes duríssimes, no?, de competició.
Sense anar més lluny, el Barça torna a jugar demà, en aquest cas al Palau, contra el París, que ara mateix és cinquè, 6 victòries, 3 derrotes, per tant, tot just a una victòria del Barça i del Fenerbahçe. Macià, ja... Ahir t'ho preguntava a cop calent amb què et quedaves i amb aquest esperit crític que et caracteritza, semblaves més molest per la segona part. Ara, digerit, n'extreus més conclusions positives del partit d'ahir?
Sí, jo no crec que fos ni molt menys un tema de mala actitud, sí, un tema de relaxament i de no calibrar, que encara l'equip no és prou madur com per poder-se relaxar i que et passi una catomba, quasi. Jo crec que una cosa que ha de millorar el Barça és l'anotació de bases, excepte d'exterior, excepte Panther. Jo crec que l'aportació de Brizuela ha de pujar, perquè no és regular i no aporta massa punts. Satoranski, 2 punts, és veritat que 9 assistències, però i Núñez, 4 punts, vull dir, sense amenaça de tir, d'anotació, doncs es fa més difícil dirigir l'equip quan realment pugin els nivells defensius i juguis contra equips punters per entrar a Final Four. Per tant, l'equip ha de guanyar a la caixa d'eines, ha de guanyar noves coses que bé, que encara estem al mes de novembre i que hi ha temps per davant, però jo crec que part de la irregularitat és aquí.
Sobre aquesta circumstància, que un dels jugadors millor pagats de la plantilla un dia no vagi convocat, l'altre dia jugui 0 minuts, Laura, és un paper complicat per l'entrenador, tenint en compte que no estàs deixant fora un júnior, sinó un jugador que, en teoria, qui ha dissenyat la plantilla li donava paper protagonista. T'ho dic perquè Roger Grimau, quan va ser aquí fa unes setmanes, ens explicava aquell incident en què li va dir que li quedaven 2 telediarios i tal, i el Roger deia, clar, tenia 2 opcions, o fotre-la a la graderia la resta de la temporada o comptar que era un actiu de la meva plantilla, i va tirar per la segona opció, però és que sense incidents que constin, Peñarroya se l'està fumant.
Sí, sí. Sí, alguna característica que nosaltres no veiem, a part de la que ja és, bueno, doncs de les seves característiques de joc, però alguna cosa deu anar darrere d'aquesta història, no? Jo penso que si amb en Roger ja va haver-hi conflicte i el Joan Peñarroya deu pensar, mira, a mi no em tornarà a passar això, saps? I té aquesta predisposició de posar, bueno, les punts sobre les is i de que determinades coses doncs no poden passar, i penso que deu vist des de fora, és una sensació de dir de determinades coses no les tolero i per tant hi ha unes conseqüències. Això et pot donar, si els resultats van bé, et dona molta força com a entrenador i et dona, doncs, la seguretat, i a més el que els altres jugadors veuen és la teva autoritat posada allà davant, però t'han d'acompanyar els resultats i t'ha d'acompanyar el respaldo de lo que és el club, no?, i tot la part tècnica.
L'Eurocup, la penya s'ha retrobat amb la victòria, es va retrobar amb la victòria, va guanyar de 6 el Buducnost. No sé, Xavi, si un partit per tranquil·litzar-te després d'unes últimes setmanes dolentes, per no dir que irregulars.
Sí, l'únic que comptava era la victòria, perquè el partit va ser avorridíssim, no, lo següent, i a més es va espatllar el marcador, els últims 2 minuts van durar 45 minuts reals, Els últims dos minuts van durar 45 minuts, per tant, 2 hores i mitja de partit, amb la gent bastant empipada amb la situació, però una victòria que, a més, va servir per el debut d'un jugador com Dekker, que és un jugador de molta qualitat, que per circumstàncies ha pogut venir aquí durant un mes. En parlarem d'aquest jugador per també una miqueta explicar la seva història més endavant, però en tot cas, una peça més a l'equip, una victòria, abans de que recordem la setmana vinent i a l'aturada de les finestres FIBA per intentar reconstruir l'equip, que estava perdent molts partits ajustats i com a mínim va canviar ahir la dinàmica.
I el Manresa, Macià, la Champions va sobrat.
Sí, però perquè els rivals són de nivell més baix, és a dir, que va sobrat, perquè és un equip que té puntes de talent molt alt, però evidentment això en una Eurocup ja seria una altra història, tot i que també guanyaria alguns partits, però no seria aquesta diferència per descomptat i en perdria molts. I a la Lliga ACB està en un punt en què pot créixer molt i fer una gran temporada, com pot quedar-se a la meitat, que jo crec que pot passar perquè són jugadors molt joves. Ja veurem.
Molt bé. Actualitzo abans d'acomiadar-vos els marcadors de la Lliga Femenina. El Cadí la Seu perd d'un a la pista del Gran Canària al descans, i la Penya, el Joventut, està guanyant l'Araski de 5, 47-42 també al descans. Insisteixo, demà juga l'únic contra el Jairis a les 5 a Fontajau. Laura, t'està sorprenent el paper del Joventut en l'any de l'estrena a la màxima categoria?
Relativament, perquè al final l'entrenador, el Jordi Vizcaíno, és un entrenador amb molta experiència, potser no en aquesta categoria, però amb moltíssima experiència, és valent en el seu joc i en la seva composició, i té una plantilla amb una barreja molt bonica, no?, entre gent molt experimentada i gent molt jove. Llavors, està en aquella posició, desena posició a la Lliga, en la qual ha guanyat 2 partits, n'ha perdut 3, però aquests que ha perdut sempre ha competit i molt bé. Llavors, jo veig un equip pot sorprendre perquè és la seva primera temporada a primera divisió, però té un component a les jugadores interiors, doncs, que ho fan bé, que ja porten anys a la Lliga, i té referents com perquè, bueno, jo crec que a mesura que passin les jornades anirà guanyant més confiança, i si va rascant marcadors de els partits de casa, com el que està jugant ara contra Araski, que esperem que l'acabi guanyant, bueno, ja es col·loca en posicions de Copa de la Reina, no? Que això sí, sí. Ja tindríem els 3 equips catalans dins de la Copa de la Reina, i això seria molt interessant.
Doncs sí, perquè ara mateix la Penya està amb 2 victòries, 3 derrotes, que serien 3 i 3 si acaba guanyant. El Cadí està amb 3 i 2, que esperem que guanyi a Canàries, i per descomptat l'Uni Girona. Per entens del partit de demà, de moment compta els partits 5 per victòries. Senyors i senyora, ho deixarem aquí. Macià, Ballesteros, Antoja, gràcies, una abraçada.
A vosaltres, gràcies. Una abraçada.
Una pausa i rematem el Tot Costa amb motos.
Amb cara i ulls, amb nom propi, talent i dedicació. Amb cara i ulls i amb somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te i preparar-te el que més t'agrada. Amb cara i ulls t'esperem en lloc de sempre. Comerços, mercats i restaurants. Amb cara i ulls, Ajuntament de Barcelona.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra al periòdico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 17 de novembre. El periòdico. Entendre-hi més.
És d'amor? És d'estalvi. Perquè a Caprabo tens milers de productes a preus bons sempre, com el formatge ratllat mozzarella Eroski 200 grams a 1,57 € o la banana a 1,32 € al quilo. Caprabo, amor etern als preus bons.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Milions, milions.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'Eurojackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 120 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, millionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Barça, Barça, Barça... I l'última és...
Barça, Barça, Barça...
és com club un sentit.
Amb David Carabent i el Futbol Club Barcelona crearem l'himne del 125è aniversari, el Nou Clam, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT després del Polònia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Com t'afavoreix la jaqueta, Laura?
El que més m'afavoreix és que me l'ha regalat Onda Tauler.
Compra la teva moto de fins a 500 centímetres cúbics i aconsegueix una jaqueta Twin Pro de Tauler Clothing valorada en més de 140 euros. I amb l'extensió de garantia Onda Plus, la matriculació és gratuïta. Consulta'n les condicions a Onda Tauler. Vàlid fins al 30 de novembre o fi d'existències.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
En last but not least, que dirien els anglesos, l'últim però no el menys important, el Gran Premi de MotoGP que tanca la temporada es disputa aquest cap de setmana al circuit de Catalunya. És el Gran Premi Solidaritat de Barcelona amb vocació de recaptar el màxim possible pels damnificats de la Dana a València. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
I Solidaritat al marge. Hi ha un títol en joc i, a més, el circuit acollirà l'acompanyament habitual d'un final de temporada.
Sí, serà un Gran Premi històric perquè és solidari, perquè és de Barcelona, perquè al circuit mai no hi ha hagut la resolució del títol de la classe reina i perquè s'ha preparat en temps rècord. Diumenge a la nit al Museu Nacional d'Art a Montjuïc hi haurà la gala d'entrega de premis i durant aquest cap de setmana hi haurà tres subhastes, dues al circuit i una online, amb peces ben interessants.
Un dels que més s'ha currat una aportació per la subhasta online és Maverick Viñales. La seva moto campiona de Moto3 és un dels plats forts d'aquesta subhasta solidària. N'ha parlat amb el Damià Aguilar.
Maverick, bona tarda.
Bona tarda.
A punt de jugar un partidet de futbol al Joan Gamper, avui.
Estic molt emocionat, eh? Això no em passa cada dia. Després arribo davant del porter i la tiro fora, també t'ho dic, eh?
Explica'm això de la teva Moto3 campiona del món en una de les subhastes de solidaritat d'aquest Gran Premi.
Bueno, realment vaig estar parlant una mica... Certes persones de MotoGP van tenir la idea de fer això, que la veritat...
Doncs ens ha estroncat aquesta conversa que mantenien el Damià Aguilar i el Maverick Viñales. Damià, ja que hi ets, fes-nos un petit resum del que ens hem perdut.
No, aviam, aquesta Moto3 del Maverick ja va estar molt, com et diria, molt sensibilitzat amb el tema de la Dana des del primer moment. Li van demanar això, que donés alguna cosa molt, 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 molt significativa, i jo diria que és la peça més important que hi ha, no? És una motocampiona del món de Moto3 de l'any 2013, i vaja, jo crec que no només aquesta peça, hi ha altres peces molt importants que es aniran explicant i veient durant el cap de setmana, però en el cas del Maverick jo crec que estava super sensibilitzat. Ell ha explicat també, a més, que uns amics seus han anat a València i que fins i tot el que li expliquen és molt més feridor que no pas el que ell hagi pogut veure per televisió, que li hauria agradat molt poder anar, però que amb les seves dues nenes que el tenen ocupat les 24 hores del dia, doncs ha estat impossible.
Doncs el Maverick, dins de les seves possibilitats, s'ha compromès amb aquesta autèntica joia per sortejar i per ajudar els afectats de la Dana valenciana. Damià, demà ja parlem d'aquest últim Gran Premi amb activitat a la pista.
Entesos, gràcies.
Abraçada. 2 minuts mal comptats i les 9, passo pel Palau. Oriol Corral, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Com deixem el Barça Benidorm de Lliga Sobal?
Doncs ho deixem amb 27 minuts al marcador i 19-13 guanya el Barça de 6.
El Barça a la Lliga Sobal no el perd mai. Gràcies, Oriol. No.
A tu, adéu.
Sònia, remata-ho.
També tenim en joc Lliga Femenina de Bàsquet. La penya, el descans, guanya de Singlaraski. I el Cadí la Seu ara mateix està perdent de 4 a la pista del Gran Canària. Aquí estem encara al tercer quart i, per tant, encara amb temps per que el Cadí la Seu capgiri aquest marcador 34-30 ara mateix. El dia en què hem rebut aquí la visita a l'estudi d'Álvaro Benito, cantant de Pink Noise i exjugador del Madrid, a més de comentarista, entre altres coses, de partits de futbol a Movistar. Amb ell hem tingut una conversa bastant agradable sobre el Barça i sobre el Madrid, però a més l'hem utilitzat, ja que el teníem aquí, de jurat pels la tria d'himnes del 125è aniversari. L'hem utilitzat com a expert musical. Òbviament, amb ell el tema del sentiment blaugrana no el porta a dins, diríem. Hem sentit les tres cançons. Hi ha hagut força consens entre la tercera i la primera, entre l'escut, el pit i un sentiment, però vaja, si us agrada del Bressol a l'infinit, ja sabeu que els socis encara poden votar d'aquí al 30 de novembre, que és quan es decidirà el guanyador de l'himne del 125è aniversari del Barça. I també hem rebut una conversa, hem tingut una conversa molt interessant amb l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González.
I tant que sí. Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i el Pepi Quinteros al control central. Gràcies també a l'equip de realització de l'Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. President, quin himne és el seu preferit?
Perdoneu que estic sense veu.